senten esta música que me agrada tant i que suposa que estan disfrutant tots, anem a parlar de lo que tots volem disfrutar i és d'aquesta reconstrucció en la qual està present la diputada nacional per Unidas Podemos, Marisa Saavedra, i ella ens parlarà de com va aquesta taula de reconstrucció. Marisa, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Alegria de trobar-vos i físicament així i tot.
Tornem a retrobar-nos, eh? I ara ens contaràs com va aquesta taula de reconstrucció. Si ja podem anunciar, si ja tenim logros en aquesta reconstrucció, si ja n'hi ha coses que ja s'han abordat i que s'estan tirant endavant.
Sí, pues bueno, te comente, queda l'últim pas, que és esta setmana que ve, en el pleno s'ha de convalidar, se votaran el dictamen, les conclusions, anem a dir. Però bueno, ja fa dues setmanes se va tancar el treball, la comissió de reconstrucció tenia quatre grups de treball. Jo estava en el que es dia polítiques socials i organització de los cuidados. I bueno, pues ha sigut un treball molt interessant en el sentit que primer pues, vam acordar entre tots els grups polítics compareixences d'experts, d'entitats, d'organitzacions, de la societat civil, que són realment, que coneixien aquest àmbit en concret, en la resta dels grups de treball igual, han hagut compareixences, després han tret unes conclusions d'allí i bueno, pues, uns suggeriments que hem intentat pactar en la mesura de lo possible entre els diferents partits. Ahir han hagut certs consensos que se visibilitzaven, que ara podem comentar. Han hagut qüestions que, com no pot ser d'una altra manera, discrepem els partits de com afrontar-lo. I, bueno, una cosa a recalcar és que, com que Vox se va autodescartar d'este treball,
se va excluir
en la comissió, se va excloure, no ha participat, realment tots els partits constataven que havia hagut un ambient en el que se podia dialogar sense insults, que se podia debatre, en la diferència, però
en este pla de reconstrucció, en esta reconstrucció, que és el que tots volem en definitiva, en aquestes dues taules que vostè ha estat, que ha sigut tant en polítiques socials com en organització.
És una, la de cuidados i política social. Jo estava en un grup de treball, que era este.
En un grup de treball, i en polítiques socials també estava en un grup de treball.
Sí, és que, bueno, n'hi havia un grup, expliqué sí, molt breument, gent, perquè la gent, sí, dins de la comissió, que és l'àmplia de reconstrucció, n'hi havia quatre grups de treball. Un que era de la Unió Europea, d'Economia, Sanitat i l'últim comente en el que estava jo, que és polítiques socials i organització de los cuidados.
Això és el que volia que tinguérem clares. Les polítiques socials les entenem, imagine vostè les explicàssis moltes vegades, però l'organització de los cuidados, això que és el que tocava, perquè d'alguna manera sapien tot el que se treballa, no
claro.
Que li donem un nom genèric. I
claro, la... sí. Pensem que lo de los cuidados, que s'anomena d'esta manera, té que veure en lo que es diu, i bé, des de l'economia feminista se veia molt fa molts anys, el tema de la sostenibilitat de la vida. N'hi ha moltes tasques en la societat, i això ho comentem tots, que s'han posat en evidència ara en el confinament, en aquesta situació, tasques essencials que tenen que veure en la cura de la vida, el cuidado de la vida. I això té que veure pues, des de les empleades de l'hogar a tots els cuidados, podem incloure tot el tema de l'assistència personal, de la dependència, de l'atenció a les persones. I ahí s'ha tot el tema de l'atenció a les persones majors, a les persones amb discapacitat, el suport a les persones, i bueno, pues les polítiques fins i tot d'educació infantil, no? Els menors també, tot aquest tema de cuidado, el que se diu la sostenibilitat de la vida, que moltes vegades són coses que se donen per suposat,
claro.
Que això ho fa algú aquí, les dones, no? Són coses que se donen, o molta gent pensa, o socialment se pensen que se fan de manera automàtica, se fan en el hogar, en la casa, les dones, o treballadores de la llar que no existissin, que no estan contemplades, que no estan en el règim general de la...
I quina gran llavor social n'hi ha en aquest àmbit, perquè és que això...
Són imprescindibles, aquestes tasques.
És que ahí se sosté la vida. És dir, entonces, clar, quan parlem d'una taula de treball i ho desmenucem, se n'anem a l'organització dels cuidados. L'organització dels cuidados és és que si no tenim cuidados, si no en basem... Per això era important que la gent sapiera que això s'està treballant amb molta intensitat, no?
Clar, pensem que moltes vegades quan se parla del món del treball, de l'ocupació, se pensa en la indústria, se pensa en l'ocupació remunerada, que en molts casos esta de la que parlàvem no és remunerada, i se parla del mercat de treball. Però pensem que tots aquests treballs que ja dic, des de la economia feminista se fa molts anys que s'està reivindicant que se contemple, que se visibilitze, que se dignifique, que se remunere en molts casos, clar, i que se regularitze, se regule, perquè resulta que són imprescindibles per a la vida, però no existissin, i se deixa que s'apanyen les dones en la doble o triple jornada.
Què hem aconseguit? Què hem aconseguit en tratant, abordant aquest tema?
Sí. En general, jo diria que com a consensos que s'han visibilitzat i en totes les compareixences, que han sigut molt plurals i variades, com són els partits, que han estat ahir, diríem, s'insistia molt per part de totes les entitats i experts en la qüestió de que era molt important impulsar les polítiques socials, i incloure ahí tot això, impulsar tot el tema de la dependència, de l'atenció a la dependència, perquè ahí no només parlen de persones majors, parlen de persones amb discapacitat, de menors, quan són dependents de les persones, de tot el tema de la conciliació laboral i familiar, perquè si això no se contempla i se regula bé per llei, pues queda tot en que un s'apanyi com pot en els abuelos o fent triples jornades les dones, etc. No? I tot el tema de les polítiques socials, en sentit molt ample, serveis socials, que tot això se té que potenciar.
Que una lliçó... Claro, que... passar a deixar de ser que cada un s'apanyi com puga, no, té que estar regulat.
Clar, perquè és una responsabilitat, quan parlem de corresponsabilitat, no només parlem al si de la família, no? De la parella o de la família, parlem de corresponsabilitat social. Tota la societat se té que fer càrrec de què fer en les nostres persones majors, de les persones amb discapacitat. No se tracta de que s'apanya aquí cada un com puga, les mares normalment com poden. El tema de la dependència, que saben que és una llei del 2007, que va eixir i tenia una expectativa molt important perquè enfortia molt ese quart pilar que es diu del benestar social, el atendre a la dependència. En altres països estan molt més avançats. Així ha sigut una llei que va eixir quan començaven totes les retallades de la crisi del 2008, el PP va dir que això no era sostenible, la va boicotejar en moltes autonomies, així també. I bueno, la qüestió és que tenim ahí una assignatura pendent, perquè una llei de dependència que podia haver sigut un avanç important en este país per equiparar-nos a la resta d'Europa, pues ens trobem en que realment bueno, va ser un avanç, n'hi ha certes ajudes socials, algunes famílies, en fills, en discapacitat, etc., però realment tenim molt que avançar. De manera que, bueno, aquests consensos d'avançar en polítiques públiques de suport a tot això, en tot el tema dels serveis socials, que de vegades és la germana pobra, això se sap moltes vegades a nivell autonòmic, els ajuntaments necessiten molts recursos perquè resulta que estan atenent a una part molt vulnerable de la població, que en molts casos resulta que passa a ser molta gent de classe media, gent, anem a dir, entre comillas, que mai havien acudit als serveis socials, però que en determinades qüestions, no parlem ja de la... Ha passat en la crisi anterior i ha passat ara en la situació de pandèmia, molta gent que se queda a l'aire, que se queda sin un sustento, sin una situació, necessiten aquest acompanyament. De manera que, bueno, parlem d'enfortiment, aquests consensos d'enfortiments de la sanitat pública, per descomptat, dels serveis públics en general, dels serveis socials, de la dependència, i en definitiva també n'hi havia una crida molt important per part de totes les entitats de la qüestió de l'ocupació, de l'empleo, perquè si no hi ha un empleo digne, si no s'acaba la precarietat, si la gent no té realment uns ingressos dignes en els que puga viure, pues tot això, ahí n'hi ha una pata coixa, en el sentit que tots sabem que en aquests anys de crisi ja venia abans de la crisi. En el nostre país tenim una feblesa en el mercat laboral de temporalitat i de precarietat. En aquests últims anys, en Espanya han arribat a un nivell que són campions d'Europa, per desgràcia per a nosaltres, en precarietat. El relator de la ONU, quan va vindre en febrer, que era el relator per a la pobresa, se va quedar escandalitzat de veure que en Espanya n'hi havia tan poquetes i febles polítiques públiques de suport a la població més vulnerable i unes situacions de pobresa i de precarietat que eren escandaloses. Tot això hem de superar-lo. No per... s'ha fet més evident en la pandèmia, però evidentment per a ser un país digne, la quarta economia europea, per a ser un país realment en un estat de dret, hem de superar tot això i tenir unes polítiques públiques realment dignes i que la població tingui una seguretat. Seguretat no és tindre... no sé, més policia, que també, no? els serveis de les forces de seguretat, pues sí, però també és seguretat en un país avançat, significa que la gent tinga un treball digne, que puga viure del seu treball, que no se quede sense casa a la primera de canvi, perquè els fons buitres han quedat la seva caixa i han pujat el lloguer quatre vegades i no té per pagar i se'n va al carrer, i aquestes coses des d'Europa han rebut en Espanya tocs d'atenció perquè aquestes coses estan passant en el nostre país. país.
Veient la evolució que està tenint tot això, vostè pren la possessió de ser diputada nacional i ara ja en aquest moment té la... està, suposo que agraïda per estar en esta taula, en esta taula on està de negociacions per a la reconstrucció, i a més està veient que tenim l'ingreso mínim vital, que ens, totes aquestes polítiques que vostè parlava, si arribaven a on tenien que arribar i les posarien en marxa, les estan posant en marxa, ho està portant a terme, no?
Pues mira, nosaltres estem contents d'estar en el govern. Ha sigut una desgràcia per a tot el país el que ara passa ara això, esta pandèmia, i nosaltres també pensem, bueno, vam entrar al govern a final de gener i pensem que, bueno, se va configurar el govern de coalició, i al mes següent, als dos mesos, van començar a tindre que gestionar una pandèmia i una situació dramàtica per al país d'aquestes dimensions, de manera banda, que també, no ha sigut una legislatura normal. No?
Però per una altra banda també argumenten que si no haveren sigut vostès els que haveren entrat en coalició, la gent més vulnerable haurà patit més. No?
Clar, nosaltres pensem això i molta gent del nostre voltant ho diu així, que gràcies que estem allí, perquè nosaltres des de l'Egon sí que hem fet tota la pressió i tota la insistència des de la nostra acció de govern, no només nosaltres, el PSOE també tenia esta, anem a dir, sensibilitat, però des de l'Egon nosaltres hem pressionat moltíssim per a que se prioritzara en l'atenció en esta situació de crisi a la població més vulnerable, a les majories socials. Tots recordem el que va passar, jo no vaig abundar molt, però que en la crisi de 2008 se va posar l'atenció en atendre la crisi financera, a rescatar bancs, a rescatar autopistes, sí, i la gent treballadora se va quedar en una situació dramàtica.
En este cas, el dirigent de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ho ha argumentat moltes voltes i ha dit que se va passar molt mal, que se va patir molt, i mira per on la vida, el nostre senyor, cada un que diga el qui siga, el que li parega, val? Cada un creu en el que li pareix, li posa davant el fet de poder gestionar una situació com aquesta, perquè al final així no només se patia econòmicament, sinó era una situació de problemes sanitaris. Hem vist que li ha costat moltes crítiques a Pablo Iglesias l'haver-se enrocat, segons dient els demés, moltes voltes, per no donar la raó a qui ell pensava que no la tenia.
Sí.
I també fins i tot pensem que li ha costat molts problemes, en, per exemple, en el País Basco i en Galícia, per no haver accedit a aquestes coalicions que sí que haveren donat el seu braç a doblar antes que ell, no? Sí. Perquè, clar, els resultats que han tingut ara electorals ha sigut un poc passar-li la factura a aquell no volguera que se quedaren darrere, no?, la gent que...
Clar, sí. La insistència jo crec que ha sigut molt... evident, no? Uh-huh. A pesar dels mitjans de comunicació que, bueno, pues de vegades intenten ningunejar-nos o, en fi, no parlar malament de nosaltres, després comentaré alguna cosa al respecte, però bueno, nosaltres jo crec que ha quedat molt evident que han lluitat molt, i en particular els nostres ministres i en particular Pablo Iglesias, des de la seva responsabilitat, perquè la gestió d'esta crisi fora diferent, i jo crec que tota la població té bastant clar que nosaltres hem lluitat molt per el tema de l'ingrés mínim vital. Recordem que, bueno, només entrar al govern i abans d'esta pandèmia ja van pujar el salari mínim. Era un compromís de govern. Ahir hi havia un acord de govern que contemplava moltes millores a nivell laboral i de polítiques socials, però bueno, nosaltres en aquesta qüestió, el tema de l'ingrés mínim vital era una qüestió que volien ja, perquè recordem que estava en l'acord de govern i se dia de que se tenia que negociar, se tenia que veure, se tenia que, però nosaltres hem insistit molt en l'urgència. Després s'haurà de modular, s'haurà d'anar regulant i com diríem, fins i tot harmonitzar més en les comunitats autònomes, claro. Però era una urgència el que molta gent tinguera en aquest moment un ingrés mínim. Hem lluitat molt per el tema de les ajudes autònoms. Tot el món sap que els autònoms, una part important dels autònoms, no li ha arribat a tot el món, han tingut ajudes econòmiques, unes prestacions i exenció de cotitzacions que no les han tingudes mai. El CERTE s'ha fet una realment se valora des d'Europa la política d'ERTEs que s'ha tingut per a que n'hi haguera una interrupció de l'activitat laboral i no se tancar les empreses a saco, anem a dir, i la gent se quedarà del paro. Molta gent que està en ERTE s'estan incorporant, gent del meu voltant, familiars meus que conec, que bueno, pues algun germà meu ha estat en ERTE i diu, mira, anem a començar, ja s'està recuperant una mica, de manera que tota la lluita que hem tingut per aquest tema. Molta gent que està cobrant subsidis del paro d'atur, que no tenia dret, no tenia la cotització suficient, però bueno, la normativa que hem tret en la pandèmia hem aconseguit incloure-la perquè pogueren cobrar un subsidi, perquè clar, ha sigut una situació absolutament excepcional que impossibilitava fins i tot que la gent se pogués buscar la faena, una altra faena quan se quedava. S'ha fet una suspensió, pues, fins i tot del tema del desnonament, de que la gent la pogués enviar del seu de la seua casa quan estava sense, en estos mesos de pandèmia, el tema de, també de la moratòria de pagaments, o el tema de la relació de subministres de la llum d'aigua, s'ha fet un esforç molt important. Sempre se pot dir que se podia haver fet més. Molta gent, moltes forces polítiques diuen, home, és que se devia, és que s'ha quedat molta gent, sí, hi ha gent que s'ha quedat fora d'esta cobertura, d'aquest escut social que li diem, va, anem avançant. Esta setmana, ahir i després ahir van tindre pleno i se van, se van convalidant algunes altres reals decrets que s'estan eixint cada setmana. Pues volem, ara en este moment, en el moment de la recuperació...
I per què li passa més factura a Pablo Iglesias? Per què li dona, li té més desgast Pablo Iglesias en este cas? Perquè, cuidao, Pedro Sánchez també en aquestes eleccions, o sigui, el Partit Socialista també no ha eixit massa ben lliure, el que passa que no s'ha parlat massa, però sí que és veritat que a Pablo Iglesias el desgaste que li està, que li està, o sigui, la factura que li està passant en els votants, el fet de que la gent diga és que el que hagi guanyat ha sigut l'esquerra nacionalista i no l'esquerra espanyola.
Sí.
És cert que Pablo Iglesias està... realment és l'escut, és el que està parant tot el...
Sí, i és el que està rebent...
El que estan disparant, no?
Sí, sí, molt bé, tu ho has dit molt bé. És el que s'està disparant. Pensem que eren unes eleccions autonòmiques en dues comunitats autònomes, no eren unes eleccions generals, eh? Aquí ho sabem
clar,
perquè ho dic perquè va passar...
En el País Basc han passat de 11 a 6 i en, i en Galícia de 14 a 0.
Sí, 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 no, 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 els resultats, ho dic de, des del principi, no, són roïns, això no hi ha cap dubte, però jo dic... eren... dos comunitats autònomes. Així al País Valencià també se van reduir molt. Per exemple, les en els vots a nivell autonòmic i no va passar de la mateixa manera a nivell estatal. Podemos, tot el món ho sap, tenim un per una banda tenim una debilitat a nivell de territori. Nosaltres som un país, un partit molt jove, tenim 6 anys i no tenim l'arrelament que tenen partits que que són bueno, centenaris, o que tenen molts anys de treball, molts anys al territori i que tenen un enfortiment d'arrelament territorial. Nosaltres encara som un partit jove en un procés que pensem que en els 6 anys que tenim de vida, de com a partit, hem hagut 10 convocatòries electorals. Ha sigut una barbaritat i realment no hem tingut aquest temps i aquests recursos i aquesta possibilitat d'enfortiment com a partit. No ho som. En molts casos, molta gent vota una marca, però no té el seu territori, el seu poble, el seu barri, no té aquest referent que tenen altres partits que estan consolidats. Això ho he de dir així. I per altra banda, ho dic per també aquesta focalització en Pablo Iglesias, no? Però en general es passa en Podem. Jo vull parlar de les cloaques, perquè resulta que s'està fent, s'ha fet un treball sistemàtic des de que van néixer i des de que van treure uns resultats molt importants a nivell estatal, nacional, i va haver una expectativa de vot molt important, un treball molt concienzudo, vaig a dir, molt sistemàtic, tots coneixem, i és que això no és una cosa que diem nostra, subjectiva, sinó que això s'ha demostrat, les cloaques de l'Estat han hagut tastes d'espionatge, utilitzant recursos de l'Estat i policies que han anat a Venezuela a buscar proves falses i no sé què, ha hagut tota una trama mediàtica dedicada durant anys i anys a desprestigiar-nos, a parlar malament de nosaltres, a dir pufos i mentides que després s'han demostrat en els jutjats, els han arxivat perquè no tenien cap sentit, però tot això queda en la premsa, la gent no s'entera que després ha arxivat, s'entera de que nosaltres teòricament estem finançats per Iran, per Venezuela i no sé què. Ara mateix el cas, mirem últimament com s'estan empenyant els mitjans de parlar del cas Odina, quan era el robatori del mòbil d'una assistent en el Parlament Europeu,
de
tal, tal, tal. ¿Vale? Pues tot això, el que era un robatori d'un mòbil, que, bueno, que el senyor Villarejo està a la presó, que se va saber que el senyor Inda, que els mitjans van publicar qüestions que estaven en un telèfon privat que va estar circulant per ahí, tot això que és una acció d'una màfia, d'una trama d'espionatge i de publicació de mentires i de coses personals que estan en un mòbil que han robat, tot això ara ja estan reconvertint-lo en el cas Odina i estan volent que les víctimes siguem els protagonistes de la qüestió i ja han posat el nostre nom. De manera que, a veure, jo, per acabar en este punt, jo voldria dir, és al·lucinant que tinguem els vots que tinguem i que en les últimes eleccions, jo sempre ho dic, i els mítings ho dia, pareixen herois i heroïnes, la gent que mos vota, quan resulta que hi ha un treball sistemàtic d'anys en totes les tertúlies, en tots els mitjans, en la majoria dels mitjans de comunicació que sabem per qui estan finançats i que com sabem que hi ha moltes forces darrere que no volen, per exemple, que nosaltres estem darrere d'una una de impostos a les grans fortunes, per exemple, n'hi ha molta gent poderosa que no vol que estigui amb el govern i que volen trencar el govern de coalició. Jo aprofito per agrair-te a tu, Susana, perquè jo sé que aquí podem vindre i podem parlar del que vulguem. I tu mai ens has dit, mira, d'aquest tema no se pot parlar ni ens has censurat, però amb els mitjans això no passa.
També tenim que recordar que Lucía Muñoz en el ple de la Càmera Baixa va convidar a la bancada de la dreta a que convidara els multimilionaris, amics d'ells, per a contribuir en la en esa
reconstrucció de...
Es diu, n'hi ha una plataforma que a més la va explicar molt bé vosaltres l'altre dia que vam parlar així de milionaris per la humanitat, però quan Lucía Muñoz li dia a la bancada de la dreta que a veure si convencia els seus companys milionaris per a també contribuir a que... Perquè a més, aquestes persones que no, bueno, són en este cas d'Estats Units, Alemanya, País Baix, Dinamarca i demés, sí que han fet una plataforma on... ells mateixos diuen que ells volen recaudar fons per a fer-li front a este Covid, a aquesta pandèmia mundial que hi ha hagut. Entonces, com bé dia Lucía Muñoz, la diputada i ministra, dia que fer el favor de la banca de la dreta de convèncer-los. En este cas, en nosaltres ens han fet ecos i també els hem convidat des d'ací, des de Ràdio Vila-real, som una ràdio molt menudeta, però sí, n'hi ha milionaris en Espanya, per favor, adelante, que nosaltres som benvinguts. I a més, al final els milionaris de veritat no saben què fer amb els diners que tenen.
És que no només això, perquè bueno, aquí a mi me va quedar una miqueta còmico, entre comillat, no? El que és còmicos dins de lo triste que és, que resulta que els propis milionaris, alguns d'ells que tenen consciència sí. o que es preocupa algo la humanitat, pues diguen, home, que es cobren impostos. Això és
que
molt dramàtic.
Favor, això... dien, que per favor impostos seguits i a més sense cap problema.
Claro, això, jo recordo ara, no me ve el nom d'un milionari estadounidense que va dir en algun moment una denúncia en este mateix sentit, no me ve ara, que va dir, home, és que la meva secretaria és que paga més impostos que jo, un senyor ultramilionari, sí, i el no? dia que calia una miqueta de justícia fiscal. Això ha sigut bandera des de nosaltres, des del nostre naixement, i de fet en l'acord de govern nosaltres ahir vam incloure un compromís d'avançar en justícia fiscal, perquè això recordem que això ho diu la Constitució espanyola, i que en Espanya tenim una bretxa molt important en Europa en la qüestió de recaudatòria. No per res, no perquè no paguen la gent treballadora, no perquè no paguen els autònoms ni les xicotetes empreses. Resulta que les grans fortunes, les grans corporacions, les persones milionàries, les persones que més guanyen, apenes paguen impostos, perquè resulta que n'hi ha molts mecanismes d'elusió fiscal, que es diu, per a poder... No és per a evadir impostos per descomptat, s'han fet amnisties fiscals per als que no han volgut pagar, de les que s'han beneficiat grans fortunes i milionaris, i en fi, gent de la Casa Real, s'han fet amnisties fiscals, però a més hi ha un fum de mecanismes per a evasió, per a elusió d'impostos. Tot això, en Europa, se recauda molt més i les grans fortunes paguen molt més. Nosaltres volem, almenys, no estem demanant una revolució impositiva, estem demanant que almenys arribem a la mitjana europea de recaptació d'impostos.
Marisa
Sagrera. Però sobretot insistís molt, perquè la dreta sempre en aquest tema diu, no, és que vostès volen fregir a impostos a la gent. No, nosaltres volem que pague més qui més té, que és el que diu la Constitució, no que pague més qui ja està pagant.
Marisa Vera, diputada nacional, moltes gràcies per haver vingut a haver-nos aclarit tots aquests temes i espero que no tardi tant esta volta en tornar a vindre.
Per favor, moltes i quan gràcies. Me digueu, jo encantada de
moltes
vindre.
Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia a vosaltres, moltes gràcies.